donem pas, com si no, a la nova secció d'aquest estiu, la secció de territori i paisatge. Aleix, teníem uns deures, ja em vas anunciar una miqueta, de la sintonia que volies per entrar en el programa. Com no hem pogut apanyar molt bé, et posarem una intro en forma de cançó, del que direm avui. Primer posarem una notícia d'una música de fons i anirem a buscar aquesta cançó que ens acompanyarà avui. Doncs com avui em penso que ens parlaràs de l'Empordà, anem a parlar de l'Arxiconeguda. Nascut entre Blanes i Cadaqués, Aleix?
Sí, més o menys, entre Blanes i Cadaqués i Girona i l'Escala.
Molt bé. Doncs molt bé. Mica en mica, ho podem adaptar a cada zona que anem parlant, aviam si trobem una cançó dedicada en aquella zona.
Sí, estaria bé, així és més sorpresa.
Més sorpresa, no? Doncs què ens portes, Aleix?
Avui, bé, començarem aquesta secció parlant del que seria la Plana de l'Empordà. Recordem que l'Empordà el podríem dividir a grans trets entre la Plana d'Empordà, que seria la part central és de l'Alt Empordà, i l'Alt Baix Empordà, que quedaria més al nord, també és conegut com l'Empordanet o l'Ester. Però bueno, ens centrarem aquesta vegada en el nord, perquè bueno, ja que l'Escala és la part que li toca més a prop, doncs hi farem un incís.
Un incís. D'aquestes seccions que ens aniràs presentant cada setmana, sobre què parlarem de l'indret o què ens centrarem?
La idea general és, a Catalunya hi ha uns 135 tipus de paisatge que, bueno, que moltes vegades no tenim presents, i és normal perquè tampoc es fa res en aquest aspecte, i vull dir, els 135 aquests no tenen res a veure amb els 135 diputats del Parlament de Catalunya, però bueno, com a dada i curiositat. I seria una miqueta això, explicar quins tipus de paisatge tenim a cada lloc i donar aquest valor, que a millor vegades es passa per sobre, generalitzant-lo, a veure com va.
Cinc, per entrar en temàtica, singularitats o coses que vulguis destacar de l'Empordà.
L'Empordà, com tots sabem, té una molt bona característica, que és el ser tan planer, i juntament amb que això ha estat provocat per l'aport de sediments que han aportat el Fluvià i la Muga, clar, tenim molt de potencial agrònom, no? D'agricultura, no? I sí que és cert que ha anat variant aquest tipus d'agricultura, ja des de a partir dels romans, que ja van començar una miqueta a modelitzar el territori, i fins ara.
M'equivocaria molt si dic que actualment el cultiu estrella de l'Empordà seria la poma?
Sí, en el que respecta a fruiters, perquè també tenim molta diversitat a l'hora de parlar dels tipus de cultiu, i en el tema en l'aspecte fruiter sí que és cert que la poma destaca, tot i que hi ha altres fruites, però això sí, en menor mesura. I després també, a part dels fruiters, ara el que domina molt és el blat de moro o el panís, que també es coneix, degut a la facilitat que tenim per regar-lo.
Clar, el tenir els rius al costat, no? Per una banda, hem dit significació de que és un terreny pla. És un terreny, els aports al·luvials del riu signifiquen fèrtil, no?
Sí, que li donen... és un bon índex de fertilesa, i el bo és que aquest procés no s'ha parat, vull dir, segueix fent. Una mostra això també és l'abans de les dunes, que tot i que es pot pensar que és molt degut a la tramuntana, i és cert, també hi ha una mínima part que es correspon a l'aport aquest de substància extra de terreny. Sí.
I també les diferents modificacions que s'han fet al llarg de tota la història dels anys de la desembocadura d'aquests rius també han jugat en el paper que han tingut aquestes dunes, no? En l'abans, en cap on han anat o cap a on se les ha impedit anar.
Sí, exactament. Un cas, no cal marxar gaire lluny, el trobem al sud del municipi, amb tot el massís del Montgrí, i per allà que la Montgó, allà comença, que es va fer molta plantació, principalment de pipinyer, que és el pi dels pinyons típics, els de la pinya gran.
Exacte.
I després també, clar, això és una actuació recent que s'ha fet, però si marxem enrere, cap al segle XV-XVI, bueno, estem parlant de ja fa segles, clar, es va començar a drenar tota la plana, perquè què passava? Era tot pantanós i no hi vivia ningú.
Amb el problema dels mosquits,
amb els problemes dels mosquits i d'altres malalties. I, de fet, una mostra això és que de restes arqueològiques no se'n troben a la plana, sinó que es troben a turonets o petits afloraments.
Clar,
de roca.
Assentaments on podien estar la gent una mica més enlairats.
Enlairats.
No? Entrant en el punt de vista geogràfic estricte de l'Empordà, abans hem dit, per diferenciar-ho de l'Empordanet, farem dos diferenciacions al llarg de el que ens delimita bàsicament el corredor del Bons, ens quedem amb la part nord. Diríem que el límit és la costa, perquè cap al mar no hi ha límit, no? Podríem posar els aiguamolls de l'Empordà. I límit interior?
El límit interior, perquè ens fem una idea, el podríem agafar a la part sud fins al corredor del Mediterrani. No, mentida.
Mentida.
El corredor del Bons.
Sí.
Doncs diríem que seria seguint el Fluvià, ben bé fins al sud de Figueres o una cosa així, i després ja pujaríem cap al nord a tocar la Nacional. Així agafem referències, perquè amb esquerra ja tindríem, és a dir, a la part interior ja tindríem la Garrotxa Empordà, que això, si hi ha temps, ja en parlarem un altre dia.
Oh,
també.
Tant, i ja en parlarem.
Ja en parlarem.
Una mica també suposo que les característiques climàtiques de la zona influeixen tot el que hem parlat. Per una banda, cultius, agricultura, morfologia també del terreny, i també en les activitats de les persones, no? Bueno, si et pregunto què identifica l'Empordà, això m'ho contestaràs en 3, 2, 1.
Sí, això quasi podries autocontestar-te, però va. Clar, la tramuntana, a part d'això, és molt característic i desenvolupa un paper d'identitat. És a dir, l'Empordà és conegut per la tramuntana i des de fora es sol veure, oh, que bonic la tramuntana, això. Però després hi ha el territori, hi ha dues visions. A qui li agrada molt la tramuntana i a qui la farta perquè tard o d'hora acaba arribant. Ja portem massa dies sense tramuntana, això
sí,
és mala senyal.
Mala senyal.
I després l'altre, ja que estem parlant de tramuntana i trets identitaris, també marca molt que l'Empordà estigui tancat, la plana d'Empordà, per ser més específic, està tancat per tot arreu,
sí.
Menys a mar,
menys a
i
mar.
Té una forma així d'amfiteatre que vulguis o no, fa que sigui més confinat, no? I més acollidor, i també és molt important el fet de les muntanyes del Canigó, que tot i que el Canigó pròpiament no es veu clarament perquè quedaria darrere les alberes, tirant a l'interior, sí que el que seria bastiments i totes aquestes muntanyes que seria el Canigó que anomenem normalment, sí que dona un cert sentit identitari, però això ja no és només de l'Empordà, això també ho podem trobar altres llocs com els Terraprims, a l'Empordanet mateix, Garrotxa Empordà, tot i que ja queda una miqueta més a sota vent i no es veu gaire, però fins i tot Gavarres, perquè a les Gavarres es veu molt bé també.
Està clar, això crec que tothom amb un cop d'ull visual, encara que sigui des d'aquí vaja a mar a l'hivern amb el Canigó ben nevat i tot el paisatge de la plana, això és molt fàcil de distingir i de classificar. Hem repassat el punt de vista geogràfic, hem posat límits, ho hem contextualitzat climàticament. Ara anem a entrar una mica, hem parlat dels cultius, hem parlat de l'aprofitament humà, no? de la plana de l'Empordà, i ara anem a parlar, volia una petita introducció a dos hàbitats que jo consideraria claus de la plana. Per una banda, que seria bosc de ribera, ja que...
Sí, sí, és una part important, perquè tenim tant els cursos del Fluvià com el curs final de... No, el curs fluvial, el curs final del Fluvià i gran part de la Muga.
Del de la Muga. Destacaríem, anem jugant a l'1, 2, 3, respon d'altra
vegada. Sí, anem fent...
Els freixes.
Sí, de freixes n'hi ha molts i de fet dels freixes tenen la particularitat també que fa temps, ara s'està perdent, es parlava dels closos o de la closa.
O de les closes,
això
exacte.
Això era també un tipus de cultiu, era un tipus de situació de cultiu, per d'una manera, que eren pastures rodejades de marges amb una miqueta d'arbres, una franja que no és ben bé un marge, que té uns metres,
sí.
I en aquests jocs sí que es feia molt present els freixes que has comentat.
Per delimitar. Les mateixes.
Perquè alhora es feien servir per praderia, i bueno, sempre ajudava una miqueta que es fes ombra d'alguna banda, no?
Exacte. Per si el pagès o el bestiar volés parar l'ombra.
Exactament.
En algun moment del dia.
No per res més, només per això.
Els pollancres també.
Pollancres també. I és més, en el que refereix a pollancres, podem trobar, de fet, dos tipus. Hi ha el pollancre típic, i després n'hi ha un que és d'un color més platejat,
sí.
En diuen àlber.
Àlber,
i,
de blanc.
Bueno, sí, exactament.
De blanc.
Exactament, perquè es diferencien bé, i bé, sempre va bé tenir diversitat dins d'una mateixa espècie vegetal.
I per acabar aquest top 3 de vegetació de ribera, jo hi posaria potser el salze.
Sí, el salze blanc concretament, és el que domina més. I sense menys tenir la presència de tamariu, que sobretot a la part aquesta més litoral,
més costanera,
es fa molt evident. Això.
I l'altre territori que jo crec que li dona identitat a l'Empordà i també molt relacionat amb tema de parcs naturals i també certa promoció turística, perquè no negar-ho, no? Els aiguamolls de l'Empordà.
Sí, doncs mira, els aiguamolls de l'Empordà són un clar reducte del que estàvem comentant fa una estona de lo pantanós que era el territori fa uns anys. De fet, els aiguamolls de l'Empordà els hi van a d'un pèl de no ser ni reducte.
Si no recordo malament, l'any 83 pot ser...
Sí, cap als 80.
Recomanem un reportatge que van fer fa no molt el Sense Ficció, el 3 a la carta segurament ho trobareu, de tota la història de reivindicació, no?
Fins que ha tingut els aiguamolls. Sí, i també juntament amb això, si anem més al tema urbanístic dintre de la zona propera, els aiguamolls, ja tenim la marina més gran de tota Europa, que seria Empúria Brava, vull dir, una miqueta per... Tenir-ho com a curiositat.
Sí, home, i tant.
I...
Que allà, en teoria, llots, també seria zona ocupada 100% per un paisatge potencial d'aiguamolls.
Sí, clar, allò es va construir com va poder, perquè a les èpoques que eren es construïa sobre vaixells, si calia.
Sí. Sí, tens tota la raó. Així podem dir, des del punt de vista de relació, moltes vegades... ens centrem que pensem només que el paisatge és la part biològica, com si diguéssim. Tenim l'altre ingredient clau, que és l'activitat humana, que les dues coses és el que ens conformen el que coneixem com a paisatge en mosaic típic de la zona, no? La convivència empordanesa de l'home, paisatge, natura, etc., ha assolit un equilibri bo? Com ho destacaries, això?
Diguem que ha tingut els seus més, els seus menys, però el que està clar és que per tenir el paisatge que tenim actualment, l'humà hi ha estat sempre de per mig. Això no sempre és dolent, perquè en el fons un paisatge, com tu deies, no és només la part vegetal, sinó totes les espècies que viuen allà, i l'espècie humana és una espècie,
no
hi ha més.
Per què no negar-ho?
I clar, l'important és el conjunt, i de fet, si una part del conjunt no sent, en aquest cas de l'Empordà, bueno, sempre li treu una miqueta de valor a tot el complex, i bueno, això és una miqueta no, el que es busca, no? L'important és que si cadascú no cal que l'estimi molt ni que li agradi, però si més no dir, em sento d'aquest lloc, doncs ja haurem avançat molt i bé, sí, està bé. És que en el fons si un no defensa el que és seu o la zona on està, ningú farà, perquè tothom té les seves, els seus jocs, i en el fons és bonic que cadascú, bueno, defensi d'on és i tot això, és bonic, és bonic.
I des del punt que jo dic moltes vegades de la coneixença, ara, entre tot és el tema biològic, no? Des del tema d'espècies i això, de lo que es té, sempre s'acostuma a donar la visió negativa de que existeix, evidentment, es tallen boscos, es pesquen peixos, es contamina, es no sé què, però mai es tendeix a destacar la diversitat i el patrimoni natural, en aquest cas, que tenim. I això pensant en la canalla, en els nens, en temes així, si no coneixen, tampoc poden respectar en un futur.
Clar, aquesta és l'altra. En el fons, és el que hem d'això els humans. No? Els humans sempre ens agrada tenir més. I arriba un punt que dius, si sabem valorar el que tenim, segur que hi ha altres llocs on diuen, doncs nosaltres ho voldríem tenir. Estem parlant, per exemple, de l'Alzina Surera, sí, que no té presència pròpiament a l'Empordà, però a zones com l'Albera o les Gavarres, és una de les poques zones del món on n'hi ha. Sí que és cert que l'arc mediterrani, a la part més cap a l'oest, n'hi ha, però vull dir que a part d'aquest lloc, la resta del món no n'hi ha.
Clar, i això ha suposat una indústria important, en Exactament. Aquest cas, del suro, no?
Sí, sí, i bueno, és això que diguem. Hi ha coses que no tenim, però hi ha coses que tenim i altres no tenen, i és saber-ho valorar.
Doncs molt bé, per l'últim, un compromís. Si haguessis d'anar a passar la tarda, avui aquesta tarda, tinc la tarda lliure, que no sé si és el cas, i em vaig a pensar, la tarda no perquè fa molta calor, sinó al vespre, a un poblet de l'Empordà.
Al vespre, a un poblet de l'Empordà.
On diries? De la plana... Perdoni vostè, de la plana de l'Empordà.
A la plana de l'Empordà. Què vols, interior o litoral? Et deixo...
Em dóna igual.
Doncs va, com que estem parlant de caloret últimament, Sant Martí d'Empúries és un bon lloc, però en el fons, si es busca platja, hi ha quasi més de 14 quilòmetres lineals fins a Roses, vull dir que qualsevol punt és bo. O l'escala mateix, evidentment.
L'escala mateix. Molt bé, Aleix. Doncs una secció molt interessant per començar.
Esperem.
Està a la plana de l'Empordà. Moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres explicant-se tot
això. A vosaltres.
Això. El proper dilluns, més.
Més, i esperem que millor, si més no, com avui.
Com avui, no direm que ens espera el poder, no ho deixarem en incògnita, amb stand-by, aviam que sigui una mica sorpresa tot plegat, i ens acomiadarem de tu, de la secció i del programa, amb una cançó, en aquest cas una cançó que ens porta Radio Futura, que ens diu Corazón de Tiza. Doncs Aleix, a reveure i que passis molt bona setmana.
Igualment, ens veiem.
Si te vuelvo a ver pintar un corazón de tiza en la pared, te voy a dar una paliza por haber escrito mi nombre dentro. Tú lo has hecho porque ayer yo te invité, cuando ibas con tu amiga de la mano. Se acababan de encender todas las luces. Era tarde y nos reímos los tres. Y si te vuelvo a ver pintar un corazón de tiza en la pared, te voy a dar una paliza por haber escrito mi nombre dentro. Luego estuve esperándote en la plaza y las horas se marchaban sin saber qué hacer. Cuando al fin te vi venir yo te llamé por tu nombre, pero tú no dejaste de correr. Y si te vuelvo a ver pintar un corazón de tiza en la pared, parece que aquel día tú empezaste a ser mayor. Me pregunto cómo te han convencido a ti. Te dijeron que jugar es un pecado, o es que viste en el cine algún final así.